Vam començar amb les vies secundàries del FLIP, el Festival de Literatura Italiana de Barcelona, i seguim per vies molt semblants, celebrant que cada vegada ens arriben més títols i més traduccions de la riquíssima tradició literària de la Itàlia d'ara i d'abans. Avui, a Ciutat Maragda, rebem l'escriptor i traductor Jaume C. Pons a l'Orde en qualitat d'italianòfil, però també de curador de la col·lecció Artificium de Lleonard Muntaner, on s'han anat publicant alguns noms ben interessants de la literatura italiana, sigui des de Sardenya, Roma o Bologna. Transitarem, per tant, per la Sardenya primigènia de Sergio Azzeni, per la poesia Antonella Nedda, per l'atavisme lacerant de Grazia Deledda, la fantasia crítica hilarant de Stefano Benni, però també, i amb l'Ols Beltran, homenatjarem un gegant com Pasolini, present a Artificium, amb Teorema i Actes impurs a Amado mio. Avui, doncs, en plena tardor italiana, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta.
Som-hi, en aquesta tardor italiana. Obrim saludant en Jaume C. Pons a l'Orde, com estàs?
Molt content de ser aquí.
Jo molt feliç que hi siguis, el Beltran, què dius?
Molt bé.
I amb una pila de títols, ja veieu, no ho veieu, però ja us ho dic jo, feu-me confiança, una pila de títols, ja deia tardor italiana, ara veureu per quines raons, traduïts al català i que expliquen, a mi em sembla, un bon fragment, uns quants, de fet, d'Itàlia, diferents regions, mirades, èpoques i maneres d'entendre el món i la cultura. Per tant, serà un viatge literari i monogràfic, diguem-ne, que començarem, vaja, ens portarà de sud a nord, ja veureu, aproximadament, i començarem, això sí, amb accent insular.
Non potò riposare amore coro, pensende a tieso donzi momentu, noi stesi in tristura prenda e oro.
Som-hi, en la veu de Maria Carta, aquest Non poto reposare, un dels cants d'amor més bonics que s'han escrit mai a l'illa de Sardenya. Jaume, jo sé que tu volies, ens ho has dit, Fabrizio André, ja sonarà.
No? Ja sonarà, moment, ja sonarà. Tenc debilitat.
Però ell era genovès, com saps.
Sí.
I per tant, ara, ja dic, volia començar del sud, bé, en tot cas per una illa, amb un autor també molt estimat, que va morir molt jove.
Massa,
exacte, Sergio Azzeni, i amb aquest llibre una obra que és en bona part, i per això també sona aquesta música, el relat romantitzat de la història, no? de Sardenya i dels orígens del poble sard. Passàvem per la terra lleugers, així es diu, traducció d'Adrià Martín, Lleonard Muntaner editor. Avui portarem, per raons òbvies, un munt de llibres d'Artificium, Artificium. Sí. Tu dius a la llatina o com ho diem,
jo
això?
Jo ho dic a la llatina, Artificium.
Artificium.
Però sabem que hi ha gent que li diu Artificium.
Artificium, per tant, sigui la col·lecció de Lleonard Muntaner editor, que, vaja, que cura en Jaume, que a més té una pila d'italians, per això dic, no? I que volia començar per aquesta Sardenya, perquè és molt particular, és una Sardenya fundacional, literalment ho és, perquè aquí hi ha lígurs, fenicis, etruscos, no? Púnics, no? Una psicogeografia mítica, gairebé, no? Aviat és dit.
És així, estem molt contents perquè és un títol que mos va arribar inesperadament amb aquesta traducció del doctor Adrià Martín, que aquí on el veus molt jove, que ja ha començat a fer molta feina, que té també un programa dedicat a la televisió sarda.
Sí,
se mos presenta un dia se documenta, perquè és alumne d'un altre gran traductor del nostre país, com és en Ramon Ferrés, que per nosaltres mos va traduir les històries del bon Déu d'en Rainer Maria Rilke, i mos ve aquest noi, Adrià Martín, tinc una proposta de traducció, no sé si vos interessa, i mos va enviar aquesta meravella. Passàvem per la terra lleugers de Sergio Azzeni. La primera idea que vàrem tenir quan vàrem llegir el volum era, com tu has dit, és aquesta psicogeografia mítica, és un viatge ancestral a partir d'una mitologia molt especial que se veure de la literatura oral i del folclore tradicional, però nosaltres vàrem pensar tot d'una amb un altre il·lustre com és Italo Calvino.
Oh, i tant.
I vàrem pensar en aquesta reinvenció de la realitat a partir de la màgia, a partir de la fantasia i a partir d'allò inexplicable, i vàrem considerar que era una petita joia que havien de publicar sense cap tipus de dubte. A més, en aquest programa Calvino està molt reverenciat, ja podeu escoltar la ciutat marada que se li va dedicar, però tot i que sabíem que era un perill publicar un autor tan poc conegut a casa nostra, de fet en català és la primera traducció que existeix i en castellà n'hi ha molt poques, vam dir, mos atrevim perquè compartim una essència mediterrània i perquè el que explica mos va fascinar. I per tant jo convido la gent que descobreixi Passaven per la terra lleugers que se deixin portar per aquesta màgia, perquè no el coneixeran pels grans mitjans o no diran aquest és un nom que sona cada dos per tres, al contrari, és un vell desconegut, però també pot ser una gran sorpresa.
Totalment, és d'una volada èpica o èpico-poètica immensa en tots els sentits, i té aquesta cosa que tu deies, el discurs oral i l'oralitat, no? del gran Aeda que explica històries, i sobretot la troballa fins i tot terminològica del sard, dels dansaires dels estels, que són una gent meravellosa, una història mil·lenària de que interrogaven el cel, no? Que oficiaven sacrificis, és a dir, tot això que m'imagino, per descomptat, té una component de llegenda important, però a mi m'agrada molt pensar que Sardenya, que és una illa d'altra banda, és un dels mars més espectaculars que jo he vist mai. Vaja, no he estat a les Maldives, diguem-ne, però Sardenya, que és una illa terra endins i la terra de mar meravellosa, tota la història que anem coneixent, no? I els topònims i els antropònims d'aquest sard tan difícil, tan impronunciable a vegades, perquè hi ha moltes consonants, no? Feinada del traductor,
increïble.
De portar-ho al català, jo crec que de manera molt reeixida, no?
Molt. És un gran èxit, és una traducció preciosa, vàrem haver de corregir molt poques coses. Ell és un doctor especialitzat en la literatura sarda, per tant, això se nota molt. També té molt, molt d'amor cap en aquest autor, l'ha estudiat tota sa vida i ell volia traslladar la seva obra més coneguda en el català. En aquest sentit, és fascinant poder comprovar el procés d'escriptura d'en Sergio Azzeni, perquè combina moltes coses. Per una banda, saber-ho de coneixements històrics reals, o sigui, de descobriments arqueològics, lingüístics, de morfologia, de sintaxi, però agafa tot això i ho connecta amb una reinvenció molt especial, perquè hi ha coses que, com tu dius, hi ha molta llegenda, molta invenció. Ara bé, la invenció que agafa està tan justificada, tan ben explicada, que podria ser perfectament. Per això és molt important la fusió de llengües que hi ha aquí. Com que parles de moltes cultures, Sardenya és gairebé com un llibre, i hi ha molts palimpsestos. Per tant, aquí anem veient les capes i subcapes de tots els pobladors que han anat passant per aquí i com això ha anat deixant un deix i una tradició, i encara que sigui desconeguda, però tot una psicogeografia. És que la paraula aquesta m'agrada molt perquè es dona una entitat psicoemocional damunt d'una geografia concreta. I per tant, el que es passaven per la terra lleugers és això, és aquest procés d'anar capa a capa per veure la història mítica, però també real, i en aquest sentit és llegendària i hiperrealista de vegada, de la illa de Sardenya. I per això és un volum absolutament fundacional, importantíssim i fins ara inimitable. Però el curiós de tot això, i deixa'm-ho dir, és que és un volum de lectura molt potent. M'he sentit capítols molt breus, molt intensos, molts personatges, però no t'acabes de perdre tot perquè està molt ben explicat, i te crea com un desig de voler saber què és el que passa a continuació a l'aventura, que també se llegeix com una gran novel·la d'aventures, una gran aventura homèrica fins i tot. Perquè
aquí teníem Antonio Setsu, que seria, no? Que deia el gran Aeda.
El gran Aeda.
L'Homer que narra la seva... Jo també volia llegir un fragment una mica per percebre el to, a la pàgina 56, on diu l'Ursa va ballar cantant històries que s'inventava. Aquesta idea de ballar cantant històries, no?
Sí.
De formigues i de llebres, gossos i gins. En caure la nit va ballar interrogant els estels sobre les paraules dites pels homes i per les dones que va trobar al llarg del viatge. Va recordar el que havia sentit, entès i evitat de dir a l'orac per no espatllar-li la bellesa. Més enllà del mar, a Orient, hi ha una terra fèrtil i rica on viuen molts pobles. Un d'aquests són els romans. Després dels romans hi ha una cosa molt bona, diu, 1000 anys de guerra, això van ser per a nosaltres els romans.
Sí, meravellós. Per ells i per la resta, sí, exacte, del món també.
Exacte, està molt ben trobat, no?
Sí.
És a dir, que té aquesta també la tonalitat èpica d'algú que t'està explicant, això comença així, i que vols acompanyar en el relat d'aquesta narració. Jo pensava també llegir-lo que qualsevol, tot Illes mereixeria una història com
sí,
la que va fer
sí.
Sergio Zeni, no? Perquè penso que això, que el relat que t'acaba traslladant, insisteixo, més enllà que sigui llegenda o no, o present, perquè ho és, perquè té aquesta mirada llegendària, és fantàstic, no? També ho volia remarcar pels sardismes, perquè també hi ha un glossari,
sí,
no? Al final.
Molt que... útil.
Sí.
I demostres gran treball del traductor Adrià Martín en aquest sentit, vull dir, paraules que ell sabia que podien ser complicades, i diu, mira, fem un glossari aquí al final, i d'aquesta manera podeu entrar en contacte amb la llengua original, però també amb el coneixement que me permet a mi poder compartir amb vosaltres. Per tant, és fantàstic, està molt bé en tots els nivells. I la veritat és que tot això que expliques és així formidable i totalment, però també el que fascina d'aquest llibre és la macrohistòria, com explicaves aquí amb els romans, però també les microhistòries. I això a mi me recorda molt amb els arquetips junguians. I aquí trobam, bàsicament, passions humanes, pulsions interiors, moviments clar, socials, tribus... I clar, i és tot. Per tant, la humanitat representada amb aquest laboratori vivent que et Sardenya a partir d'una obra literària que ho immortalitza. I això és memorable.
Tu has estat dolç a Sardenya?
No. No pas, no.
Una oportunitat de ser-hi literàriament.
Literàriament, sí.
El Sergio Zeni. Insisteixo, gran traducció d'Adrià Martín, que a més a més no es diu només Adrià Martín, també es diu Adrià Mor.
Bestia marina, una baraca, sa resistència, els follows i els likes, e con si spazio, sa costenza e smania, cantende in sardo a sa chitarra, e ricordendi a su turista chi Sardegna no è Italia.
Sardenya no és Itàlia, eh? Dic Adrià Mor, que també es diu així, bé, Mor és el seu segon cognom, hem de dir-ho, no? Perquè això és un projecte molt bonic que jo he descobert, vaja, descobrí amb l'Adrià Martín, que és un projecte musical. Ell, com bé explicava en Jaume, també ha estat viatjant amb un programa de la RAI, explicant també Sardenya
i les diferents
variants del sard, que hi ha diferents, no? I ell ho explica molt bé, però també té aquest projecte musical que es diu Lo Somris a la Magrana.
Exacte.
No? I que té peces tant en sard i en català, i té cançons tan xules com aquesta que per exemple canta amb en Joan Garriga.
A sa victòria sempre
no passaran, no passaran.
Per tant, una persona també, i ara em quadra tot, que fos ell que, no, amb l'entusiasme...
Sí, sí, sí.
Sardòfil que vingués a proposar-vos també aquesta idea, Sergio Zeni, una manera, com dic, d'aproximar-se a la Sardenya literària, és un lloc fundacional. Potser, Jaume, també un dels noms més importants, coneguts i estimats de Sardenya sempre i per raons de guardonades és Gràcia de Letta, diria que l'únic premi Nobel que té Sardenya, no?
Écoli qua. El va guanyar l'any 1926 amb una declaració de jurat dient que per la importància i l'idealisme dels treballs literaris que publicà i la claredat plàstica en què va descriure la seva illa natal. Per tant, és una molt bona porta d'entrada. Precisament Flor de Sardenya és el seu llibre, és el seu bateig de foc, podríem dir, que li va significar molta ràbia, perquè va fer un retrat tan minuciós i tan perfecte del seu lloc que molta gent se va sentir identificada i atacada. Està superben traduït per Nana Carreras Aubats, que és una gran escriptora, editora. De fet, a l'editorial ja havia publicat una de les seves primeres obres, la segona, Tot serà blanc, que va ser premi Alexandra Ballester, i fa molt de temps que volíem treballar amb ella, i mos va proposar qualque autora italiana, i a partir d'aquí vàrem trobar s'encaix amb Grazia Deledda, perquè trobam que un premi Nobel, que el tenim tan a prop, amb una escriptura tan potent, que hi hagi només dues obres fins ara en el català, com són Ànimes honrades i La mare, vàrem dir, potser seria important tenir el seu llibre més conegut, que és Flor de Sardella.
La mare el vaig llegir en una edició de Desi Ara, diria que fa 15 anys, 20 anys, o...
Sí, sí, a Desi Ara, en aquest sentit, marca molt de camí i fa una gran feina que també serveix per donar a conèixer. Bé, Nana Carreras darrerament també és notícia perquè ha traduït el Delta de Venus de Anaïs Nin,
sí,
a la col·lecció Idilis de l'Ela Geminada, sí, que m'encanta el concepte i tot plegat. Per tant, estic molt content que Nana també estigui fent aquesta feina perquè com a escriptora és molt bona. A veure, què és Flor de Sardenya? Flor de Sardenya són moltes coses. Com he dit, és un retrat de l'illa de Sardenya, però no mos podem quedar amb aquesta vessant pictòrica. És també una aventura de realisme màgic, perquè aquí se combina molt amb el fet de coses inexplicables, amb un fantasieig, crec que m'agrada, és la paraula que se li pot aplicar. Mos pot recordar, per exemple, amb referents més coneguts com un Gabriel García Márquez o fins i tot com un Isabel Allende, que ja sé que hi ha gent que no li agrada gaire anar a Allende, però a mi hi ha llibres d'ella que sí que m'interessen i crec que capten aquest esperit. Després també hi ha qualque punt que recordes drames rurals de Navítor Català, amb aquests punts ferèstecs, salvatges de la natura viva, que estàs allà amb una illa, no? Deixa de ser una illa, amb tota la intempèrie que això significa. I després té aquest psicologisme sentimental de melodrames que mos pot portar a lo que posteriorment practicarà una Elsa Morante, que la va tenir sempre molt present en Deledda, o un Alberto Moravia ja amb un punt de societat romana. Per tant, qui vulgui una mica de retrat, qui vulgui grans passions humanes, podríem dir fins i tot el modo varianes, i també una Víctor Català ja amb una història familiar i amb un espai que se va, que va experimentant el pas del temps, jo crec que això és una molt bona manera de resumir Flor de Sardenya d'Anna Grazia Deledda.
Meravellós, veus? Ja tenim dos retrats. A veus, l'has convençut, eh?
Sí, 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 jo em deixo convèncer fàcilment i tinc ganes d'anar a Sardenya i, de moment, de llegir aquests llibres dels quals, francament, no en tenia notícia. Ni dels autors, tampoc.
Ja dic, de Deledda, la mare la tinc ben present. Va, acabem una tríada sarda, diguem-ne, amb un altre nom important de la literatura. De fet, és nascuda a Roma, però origen sard.
Dice un proverbio sardo che al diavolo non interessano le ossa, forse perché gli scheletri danno una grande pace, composti nelle teche o dentro scenari di deserto. Amo il loro sorriso, fatto solo di denti, il loro cranio, la perfezione delle orbite, la mancanza di naso, il vuoto intorno al sesso e finalmente i peli, questi orpelli, volati dentro il nulla. Non è gusto del macabro, ma il realismo glabro dell'anatomia, lode dell'esattezza e del nitore. Pensarci senza pelle rende buoni, e per il paradiso forse non c'è strada migliore che ritornare pietre, saperci senza cuore.
Antonella Anedda, un poema que es diu Anatomia i que en català, en el català, de Joan Elias Adell, fa, Adolf.
Diu un proverbi sard que al dimoni no li interessen els ossos, potser perquè els esquelets donen molta pau, ben arranjats en les vitrines o dins d'escenaris de desert. M'encanta el seu somriure fet només de dents, el seu crani, la perfecció de les òrbites, la mancança de nas, el buit a l'entorn del sexe i, finalment, els pèls, aquests oripells que volen dins del no-res. No és atracció pel macabre, sinó pel realisme glabre de l'anatomia, lluança de l'exactitud i de la netedat. Pensar-nos sense pell ens fa bons. Per anar al paradís potser no hi ha cap camí millor que tornar a ser pedres, saber-nos sense cor.
Fantàstic. Anatomia és un poema que forma part del llibre Història, un llibre que ha traduït en Joan Elias Adell a Saldonà. De fet, hem de dir que Antonella Anet és una poeta que està, com a mínim, doblement traduïda.
Sí, sí, sí.
En català tenim la traducció Nora Albert, traducció premiada a Jardins de Samarcanda, no? El poemari Nits a Pau Occidental.
Sí, amb els premis Jordi Domènech de traducció poètica, i la veritat és que en Nora Albert és una d'aquestes grans traductores que tenim de la llengua italiana, traduint Nalda Merini, per exemple.
Sí, tant.
S'ha dedicat molt a Nalda Merini amb altres obres, tant d'en Antonella Anetta com d'altres, i la veritat és que és una gran poeta al servei d'altres grans poetes de la nostra estimada Itàlia.
Sí, sí, no, es nota, no? Quan els poetes trobeixen poetes, jo crec que tenen una cura i una sensibilitat especial, també és el cas d'aquesta traducció. Hem de dir que Antonella Anetta, al meu entendre, és propietària d'una sensibilitat, d'una poesia diàfana, vivencial, reflexiva, a vegades, i metalingüística, amb un punt d'autoconsciència lingüística. Ell explica, o així ens ho explica també en Joan Elias Adell en el pròleg d'Història, que el Sartre, de fet, li va venir tard, és a dir, la part, és un poemari, hem de dir-ho en italià, però que té fragments en Sartre, sí. No, perquè ella diu que va incorporar el Sartre a través d'un dol o després d'un dol, amb la qual cosa també és una llengua que li ve codificada per raons emocionals importants, va aflorar després d'un dol, explica, no? I per tant és un Sartre a més de segona generació, és a dir, ella nascuda a Roma, viu entre Roma i Cerdanya, pel que tinc entès, no? I de fet, aquesta història, aquest llibre, s'obre amb un poema que es diu Limbes, en l'original Llengües, molt breu, que diu: de tant en tant empro una llengua meva, la invento tot pastant-la amb el seu passat, no la lliuro si no és en traducció. És a dir, que també hi ha aquesta mirada lingüística o metalingüística sobre la feina poètica, en aquest cas, no? Aquest punt d'autoconsciència lingüística que em sembla ben interessant. I vaja, no sé tu si has llegit, Jaume, també o no sé quin dels dos poemaris.
Sí, sí, tots dos,
eh?
Sí, de fet, m'agrada molt perquè Nora Albert té una frase que a mi m'encanta sobre la traducció, que diu: traduís estimar. I en aquest sentit, realment, hi ha aquesta relació amorosa amb l'acte de tu posar-te al servei d'una altra llengua i d'una altra persona perquè en un acte empàtic pugui formar part de la teva xarxa, de la teva cultura. Qualsevol persona que tradueix en el final està fent una feina d'ambaixador o d'ambaixadora, de donar a conèixer altres valors. I en aquest sentit, tant en Joan Elias Adell com en Nora Albert, el que fan és portar-nos una de les poetes més importants d'Itàlia ara mateix. I també és molt interessant perquè jo darrerament, com que estic reflexionant molt sobre la traducció,
per què? Què estàs traduint?
No, això sempre estic traduint coses. Ara estic fent les balades líriques d'en Wordsworth i d'en Coleridge, per
My
exemple.
Goodness.
Venc de traduir en Iris Murdoch, en Blake, en Poe, però ara estic acabant això per 1984. I la darrera pensada que vaig tenir va ser aquesta, va ser no només quan traduïm escrivim. Vull dir que un acte de traducció és un acte d'escriptura, i com tu dius, per això és tan interessant que siguin poetes els qui tradueixin. Però encara que no fossin poetes, només el fet de traduir poesia ja els convertiria en poetes. Però l'altre cantó és el següent, o sigui, quan estem escrivint, no estem fent un acte de traducció, en el sentit de dir totes aquelles idees, tots aquells pensaments, totes aquelles emocions que estan en un llenguatge indesxifrable, no acabam d'introduir tot aquest totum revolutum sota un codi lingüístic, que és la nostra llengua. Per tant, escriure també és traduir. Traduir és escriure, però escriure també és traduir. I per això jo crec que aquestes obres d'en Antonella Anet de la nostra llengua, gràcies a en Adell i en Albert, vull dir, és un gran regal que tenim per la literatura catalana, que té molta vivacitat els darrers anys amb aquestes meravelloses traduccions. Ho hem de celebrar.
Oh, totalment. Escolteu, abans de deixar Anetta i Cerdanya, anem a Adolf i Jaume, si us ve de gust llegir una mica, sempre, no? Poesia i sobretot escoltar-la està molt bé. Mira, Límits, triat aquest poema, si et sembla bé, d'Història, a la traducció d'en Joan Elias Adell.
L'enèsima notícia de la massacre arriba aquesta nit. A l'hora en què vaig posar l'última bugada a la rentadora, es destapen els llits per dormir. En la pantalla del televisor, única llum en l'habitació fosca, transiten rostres morts i morts vius, llampecs d'armes, cossos nus i dintre de les runes un gos. La història multiplica els seus espectres, els aplega als límits dels imperis en l'era de ferro que ens il·lumina. Ha començat un setge sense nom. Aigües residuals, inundacions, roques esberlades a la recerca de petroli. Resisteixen els esclaus, apressats a construir les nostres piràmides de riquesa.
Actualíssim.
Sí, exacte.
I de Nits a Pau Occidental, Jaume, en la traducció de Nora Albert.
Per a M.M. Si he escrit, ha estat per preocupació, perquè estava amoïnada per la vida, pels éssers feliços atapeïts en l'ombra de l'hora baixa, a l'hora baixa que de sobte s'esfondrava damunt dels clatells. Escrivia per la pietat de la foscor, per qualsevol criatura que recula amb l'esquena enganxada a la barana, per l'espera marina sense crit, infinita. Escriu, em dic a mi mateixa, i escric jo per avançar més sola dins l'enigma, perquè els ulls m'alarmen i és meu el silenci de les passes, meva la llum deserta de Bruguerà en la terra del camí. Escriu, perquè res no està protegit i la paraula bosc tremola més fràgil que no pas el bosc, sense brancam ni ocells, perquè tan sols el coratge pot excavar dalt de la paciència fins a llevar pes al negre pes de la gespa.
Me he zafat en quartío, me daba de esta, a massa que topa. La nina era xeta i modesta, la sada me fa. Em vedi le foglie, em vedi la luna, em vedi le case, e chi l'ha mai vista con sto occhi mi viene da cantare.
Seguim a Ciutat Maragda avui amb una constel·lació de veus italianes, ja ara ho escoltàvem, eh? Antonella Net, amb aquests dos poemaris i tan ben llegits, gràcies pels poemes també, i ara Gabriella Ferri, que escolteu, escolteu què diu.
Jo 30 anni, ermo no ancora, e lo haig de guardar.
Canta la veu romana meravellosament grafiata de Gabriella Ferri, però la lletra no és seva. La lletra és un tal Pierpaolo Pasolini, que també va escriure cançons i a vegades amb un punt de... Vaja, a vegades, sovint amb un punt de compromís ben habitual a la seva literatura, i un nom, Jaume, que també ha comparegut en aquesta col·lecció Artificium, diguem-ho en llatí, no? Amb dos títols que sé que t'estimes especialment.
He de dir que jo sóc codirector d'Artificium i també de Viatge, Joanar Montaner i tot, però la mestressa, la jefa de tot plegat és Anna Maria Montaner, per tant ho feim
aquí
juntament.
Aquí li hem d'agrair també tot, una col·lecció tan ben curada.
Tot. De fet, la idea va ser seva, a partir d'un determinat moment m'ha dit jo si m'hi afegia i l'ajudava, jo, per mi és un regal, i com a regal i amb aquesta alegria meva de poder oferir títols potents, jo volia oferir una de les meves passions, que és Pierpaolo Pasolini. És que a mi me torna loco aquest home, vull dir, m'encanta tot el que fa, m'encanten les pel·lícules, m'encanten els llibres que va escriure, m'encanten fins i tot els quadres que va fer, el seu pensament, la seva vinculació com a mestre, com a persona absolutament implicada, els seus articles de Lettere Luterane i d'Escriti Corsari, vull dir, Pasolini és inesgotable en aquest sentit, i havia de formar part d'Artificium, i a l'editorial Leonard Montaner Editor tenim un compromís ferm amb Pasolini. Abans hem parlat, per exemple, d'en Sergio Azzeni traduït per Adrià Martín, doncs Adrià Martín mos està traduint ara mateix I Turcs tal Friul, una de les seves obres escrites en furlà, segurament la més important. En marxa tenim altres traduccions. Romans, que és un conte que parla sobre un poble inventat que bàsicament està parlant dels seus orígens, que mos està traduint en Joan Navarro, traductor d'Actes Impurs Llamado Mio, que és el primer volum que vàrem recuperar. I després també tenim, com que sabem que la vessant assagística d'en Pasolini és molt important, a finals de l'any 2024, per la setmana del llibre, publicarem el seu assaig més important, que és Empirisme Herètic, que és el seu llibre en què uneix literatura, filologia i cinema, amb una traducció esplèndida de Marina Laboreo. Per tant, el compromís amb Pasolini és total, i per ara tenim aquests dos títols. Tenim Actes Impurs Amado Mio, en traducció d'en Joan Navarro, i Teorema, en traducció d'en Jaume Creus.
Molt bé, doncs tens al davant un pasolinià i rodem també, com és l'Alf Beltran.
Sí, no.
Que l'ha portat...
No d'aquestes dimensions, ni molt menys, però sí que és veritat que el programa Cosí de l'Irradiador, vam comentar no fa pas gaire, Una vida violenta, que és aquesta història de les Borgate de Roma, que va traduir esplèndidament en Pau Vidal.
Absolutament.
I que és un llibre, això no sé si ho he dit, de l'any 59, de manera que llegir els Actes Impurs, per exemple, m'ha donat una mirada una miqueta més àmplia, perquè és un llibre que, almenys en l'origen, es refereix a vivències dels anys 40, encara durant la Segona Guerra Mundial.
En efecte.
I com que, a més, tinc la sort de tenir un exemplar de poema en forma de rosa que va publicar també d'una manera esplèndida a les edicions brucianes amb l'Ajuntament de Barcelona, estem parlant de poemes de començaments dels anys 60, una certa panoràmica sí que he aconseguit tenir-la. Però bé, no arribo al grau de passió pasoliniana del Jaume Pons a l'Horda. Sí que són llibres que, a més, permeten un cert diàleg entre ells, no? Per exemple, una cosa que destaques tu, Jaume, en el pròleg Actes Impurs i Amado Mio, que una de les constants és aquesta, a veure si ho dic amb les teves paraules, no? Sí, l'exaltació del passat i les seves tradicions. Clar, això és una cosa que és relativament xocant. En parlàvem amb el professor Francesco Ardolino a propòsit de Calvino i de la relació entre Calvino i Pasolini. I justament el poema En forma de rosa és en Ricard Vinyes qui parla d'aquesta... el passat com a utopia.
Sí.
Que això és una cosa que és molt interessant, no? És a dir, estem parlant d'un intel·lectual d'esquerres, d'un votant durant molts anys, no sé si sempre del Pichí, però que també fa una reivindicació del passat, o una certa mirada sobre el passat. I trobo interessant, per saber de què parlem, una entrevista amb Pasolini que en part reprodueix el seu pròleg, el professor Ricard Vinyes, a Poema en forma de rosa. No? Diu Pasolini, diu: els meus versos parlen de l'adéu de l'home als camps, o sigui, a la civilització clàssica, a la religió. La lluita obrera se m'apareix no només com una lluita ideal pel futur de l'home, sinó també com una lluita necessària i terriblement urgent per salvar el seu passat. És a dir, la lluita política, la lluita obrera, la lluita des de l'esquerra, no hi ha per guanyar el futur, sinó per salvar i, d'alguna manera, per guanyar el passat, no? Quan sabem també que a Pasolini li havien plogut algunes acusacions de reaccionari i fins i tot de feixista, que ho recordava Francesco Ardolino no fa pas gaire.
El que dius és fonamental i crec que s'entén molt. Lo fonamental d'en Pasolini són dos fets, al meu entendre. Un, que era poeta. I com a poeta, en el final, va anar provant diferents formes poemàtiques. Evidentment comença amb la poesia, però també va fer dramatúrgies, va fer novel·les, va fer pel·lícules. I ell, en un estudi, diu que en el final, quan feia pel·lícules, entrava dintre d'un codi semiòtic. El cine, la semiologia del cine, que és un assaig molt interessant d'en Pasolini, diu que tu, quan escrius amb la semiologia, la llengua, bàsicament és adaptar un codi, que és la realitat, a un codi lingüístic. Per tant, hi ha un canvi molt dramàtic. Però la semiologia del cine és agafar el llenguatge de la realitat per convertir-lo en realitat, que és una pel·lícula. I en aquest sentit, sempre va ser poeta, i l'altre va ser contradictori. Ell, aquest progressista comunista, tot i que l'expulsessin del partit, sí, per actes obscens, i tu dius, no sé si va votar sempre. Ell sempre deia que votava, però era un gra al cul del Partit Comunista perquè sempre els estava dient les coses que feien malament a les cartes luteranes i amb els escrits corsaris. Però al mateix temps era una persona, un marxista, que t'ha fet la millor pel·lícula catòlica, que és El Vangelo Secondo Mateo. I al mateix temps, una persona que defensava el progrés de la societat, i que en aquest mateix poema En forma de rosa, en efecte, amb una traducció esplèndida en Xavier Valls, publicat per Poncianes, ell diu: «Io sono una força del passato». Que això és el que recita Norson Wells a La ricotta, precisament.
Sí,
tot connecta amb tot, i el d'en Pasolini, això, aquestes connexions constants. I clar, el van dir que era reaccionari, que era feixista, entre moltes altres coses. Però el que fascina dels personatges és això. I a més, el que fascina era com era capaç d'agafar les experiències i convertir-les en obres literàries extraordinàries.
No, mira, justament ho tenia preparat, eh?
Sí,
no,
sí.
No ens hem posat d'acord amb el Jaume, però és un dels... uns dels versos més coneguts de Pasolini, més citats de Pasolini, i formen part del poema En forma de rosa, concretament de l'apartat de la realitat, i diu, no és gaire llarg, diu: jo sóc una força del passat. Només en la tradició hi ha el meu amor. Vinc de les ruïnes, de les esglésies, dels retaules, de les viles abandonades als Apenins o als Prealps, on visqueren els meus germans. Volto per la Tuscolana com un boig i per l'Àpia com un gos sense amo. o miro els crepuscles, els matins sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el món, com els primers actes de la posthistòria a què assisteixo per privilegi censal des del caire extrem d'alguna edat sepulta, etc. No? Aquesta reivindicació del passat per part d'algú que jo no sé què va votar fins al final de la seva vida, però sí que et dic, mira que tinguen aquí, que és, això és una meravella.
És introbable, això. És una joia. No se troba ara mateix, és impossible. Quina enveja que faràs aquí, mos escolti.
És el catàleg de l'exposició que li va dedicar al CCCB fa uns quants anys, i justament he trobat una carta de Pasolini a Italo Calvino, que és de l'any 56. Sí. És de l'any 56. I, a part de fer referència a una cosa que ens interessa especialment als lectors d'Actes impurs i Amado mio, que és quan parla de l'excepcionalitat del seu Eros, del trauma feixuc i terrible durant tota la seva adolescència i primera joventut, ja que abans dèiem quina era la seva ideologia, doncs li diu a Calvino l'any 56, diu, jo que sempre he votat pel Pichi i que em sento comunista, però és cert, com dius, que també va ser, i com deia el David, un gran cul del Partit Comunista de Berlinguer, no? en determinats moments, no? Perquè deia el que els altres no gosaven dir.
Tu el tens, tu el tens aquest volum, Jaume?
Jo, de fet, ho tinc tot d'en Pasolini.
Sí, no, perquè ell és introbable i llavors li anava recomanar a Dolç que se'l guardés.
No, però que l'amagui, perquè jo a vegades ni tinc aconseguit de segona mà, no en troc cap de segona mà, però tinc la primera edició a casa com una cosa. Vaig anar a l'exposició al CCCB, sí, evidentment, i de fet ara a Roma, és febrer, vaig anar a les tres exposicions que se li varen dedicar en motiu del centenari, Il Corpo Poetico, Il Corpo Politico i Il Corpo Mutante, que són una absoluta meravella.
Haurien de ser tres pes. Sí. La M de Mutante aquí desequilibra una mica el d'això. En tot cas, sí que és veritat que és una, no?, una obra primerenca, aquests Actes impurs a Amado mio, no? Que potser és una mica diferent de l'altra visió que ara explicaves. No?
També estan molt enganxats a la seva vivència personal, és a dir, estan molt poc despresos de la seva autobiografia. Hi han referències, per exemple, a Amado, Actes impurs, és en primera persona, però hi ha referències que són absolutament autobiogràfiques. Per exemple, a la mort del germà Guido, mort, per cert, per comunistes, ell que era comunista en un episodi ja al final de la Segona Guerra Mundial. Hi ha molts aspectes que són molt interessants. Per exemple, la vivència de la religió, que anem trobant que tanta importància té al llarg de la trajectòria literària cinematogràfica de Pasolini. Tu deies abans, no?, Il Vangelo Secondo Matteo, que segons l'Osservatore Romano és la millor pel·lícula, era la millor pel·lícula, en tot cas, a la seva època, sobre Jesús, i que, per cert, va facilitar l'arribada a Barcelona en un cert moment de Pasolini, no?, buscant aquell actor que havia d'interpretar, no era un actor, pròpiament, que havia d'interpretar l'Enrique
Irazoqui,
que va morir fa molt pocs anys.
Sí, fet va morir fa molt poc, no sé si era el 2017 o 2018, una cosa per l'estil, però sí.
Sí, doncs van venir a Barcelona per intentar convèncer-lo, crec que encara era menor d'edat i per tant havia de parlar amb els seus
pares.
Però va aprofitar per veure's també, doncs, amb en Castellet, amb el José Agustín Goytisolo.
Sí, Goytisolo li va fer de Cicerone per la ciutat.
Sí.
Amb aquelles visites pels barris baixos, també la pulsió per la mort, no?, perquè també en una certa visita va anar al cementiri vell, o sigui, el del Poble Nou, al cementiri nou, que és el de Montjuïc, els barris de barraques, també el van inspirar per alguna pel·lícula. Hi ha una connexió entre Pasolini i Barcelona i Catalunya, la cultura catalana, que és anterior.
Jo, de fet, he de dir una cosa que no se sap gaire, però que vaig descobrir gràcies a Alejandro Jodorowsky, per un detall, i és que en Jodorowsky va voler convèncer en Salvador Dalí que interpretés l'emperador de la galàxia, la seva versió de Dune. A l'estiu del 75, en Jodorowsky va anar fins a Cadaqués per veure si convencia en Dalí després d'haver-se trobat a Nova York i a París. I en Dalí li anava retardant. En el final sembla ser que va dir que sí, perquè li va dir: vull ser sector que més cobri de la història del cine. I no li podien fer això, però van dir: serà el sector que per minuts cobraràs els minuts més cars de la història del cine. Va dir: fantàstic, no sé què. Van dir: li podien pagar 5 minuts de pel·lícula, però eren els més ben pagats de la història. I la resta farien servir un robot que ell mateix dissenyaria. Això és molt interessant i hi ha un documental que diu Jodorowsky's Dune i allà s'explica tot i ho podeu trobar. Però en el volum que se li va dedicar a Alianza en Jodorowsky hi ha unes paraules seves que no havia vist enlloc més, i era que l'estiu del 75 en qui se va trobar Cadaqués va ser en Pasolini. I se va posar gelós dient: què fa en Pasolini aquí? I resulta que li van dir: no, és que l'està intentant convèncer perquè el pòster de Saló el facin Dalí.
Oh...
No va poder perquè no li podia pagar el que li volia cobrar.
Que estrany.
Però en Pasolini era molt pervers en aquest sentit i molt intel·ligent, perquè volia que en Dalí, que havia estat relacionat amb el règim franquista, evidentment, com bé sabem, que ell li fes el pòster d'una pel·lícula que anava a les arrels del feixisme. I per tant se sap que va venir en els anys 60 i 70 amb Loren Irazoc i visites a les barriades amb Mango i Tissoló, etc. Però sembla ser que va anar fent visites a Barcelona fins al 75, poc abans de morir. I això és absolutament extraordinari. I me diuen fonts, però això encara ho he d'investigar, que volia fer una ruta, volia fer una ruta per conèixer els racons d'en Verdaguer i del Canigó, perquè li fascinava això. I de fet, la primera antologia traduïda de poesia catalana a Itàlia va ser una traducció que va fer en Pier Paolo Pasolini amb un capellà, amb en Cardó,
que l'any 47.
Exacte. I varen fer la revista que feia Astròligut, doncs varen publicar aquesta antologia amb en Verdaguer, amb en Carné, amb tots aquests.
El mateix Cardó.
Exacte.
En Ruiz de Corella.
Això mateix.
Però l'any 47.
Ausias Marc.
I a més que per Pasolini la cultura catalana era un exemple de resistència. Estem parlant de l'any de finals dels 40, per tant, la primera postguerra, com aquell que diu, no? L'època més dura.
I a mi el que me sorprèn, i ja podem anar parlant també de la importància d'aquesta biblioteca Pasolini que tenim a Joana Montanerito, és que hi ha hagut tan poca fortuna amb en Pasolini en totes les seves obres en el català, perquè té tanta cosa que a mi me sorprèn que no s'hagi traduït més. Per tant, jo espero que això, i que la gent se pugui trobar amb els actes impurs, amb Amado Mio, amb el teorema que hem recuperat amb una traducció nova d'en Jaume Creus, que la gent se quedi fascinada, perquè realment té un univers fascinant, interrelacionat tot amb ell, i que és absolutament meravellós.
Alfredo Vini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto, Davoli Ninetto.
Vinga, que aparegui tot el càsting, no? Després Totò, per descomptat. És la constel·lació de talents. Això és una cançó que són els títols de crèdit de la pel·lícula, Uccellacci Uccellini, que va escriure Pier Paolo Pasolini, va musicar Ennio Morricone, niente meno, i va cantar Domenico Modugno.
Ecco.
No? És a dir, quantes vegades tens aquesta triada?
Per favor.
Triangle, no? Però tenia aquesta virtut, t'ho ha explicat molt bé ara, no? D'envoltar-se de gent de talent i anar a buscar el talent i d'empaltar-se d'altres formes de... Vaja, perquè a més si la paraula multidisciplinar no està gastada i vol dir alguna cosa, i ara que encarna com a figura de l'artista total alguna cosa té a veure amb això, no? I Paiuga ho va tocar pràcticament tot i vaja, i Teorema, que ara en parlaves tu, té un punt de miscel·lània des d'aquest punt de vista, no?
Teorema és molt interessant per tot el que implica, i és que clar, la gent segurament recordarà la gran pel·lícula Terence Stamp, però no saben que hi ha aquesta altra obra. I molta gent té una confusió i diu, a veure, és una adaptació de la novel·la Teorema o resulta que després en Pasolini va fer la novel·la? No se sap exactament ni se podria dir que ve primer. Segurament són dos productes creats en paral·lel i difosos en diferents moments. El que sí que és vera és que Teorema, el que han publicat nosaltres a Artificium en la traducció esplèndida d'en Jaume Creus, que tradueix de moltes llengües, entre elles el rus, l'anglès, el francès, l'italià també, és una mescla de guió cinematogràfic, però al mateix temps és una novel·la. També funciona com si fos un poemari i té molts poemes que fan avançar la trama narratològicament. Després té trets com si fos una espècie d'informe o com si fos una carta. També funciona com un diari. I això lliga amb poema en forma de rosa a Poncianes, perquè allà se mescla tot. Hi ha una part que és un script, hi ha una part que és una punta, hi ha una part que és un dietari, hi ha una part que és una carta. Doncs en Pasolini fusiona totes les modalitats textuals possibles i ofereix un producte original, novedor, i al mateix temps experimental però proper. I això és molt difícil d'aconseguir-ho al mateix temps, perquè clar, quan aconsegueixes un experiment la gent a vegades el rebutja, però és un llibre que no el pots aturar per aquesta història, una paràbola cristiana d'una persona, d'un jove que arriba en el cor d'una família burgesa i sedueix tots els membres de la família i això fa que la seva vida canviï per sempre. i després els abandona, creant aquesta sensació de Déu que ens ha abandonat, no? Clar, a més és provocador, és eròtic, és sensual, és un escàndol, per tant és pur Pasolini. Segurament Teorema és una de les seves obres més representatives i al mateix temps més desconegudes.
Que és cert que Terenci, és a dir, Ramon Moix va passar a ser Terenci Moix per l'admiració per l'actor Terence Stamp?
Això és el que diuen.
Diuen, no?
I, de fet, en Terenci, les seves cròniques italianes, quan parla del seu viatge a Roma i diu que s'ha fet amic de Nels Amorante, d'en Moravia, d'en Pasolini, que va quedar amb ell fins i tot, diu això, diu que estava fascinat per aquesta pel·lícula i a partir d'aquí se va canviar nom. En Terenci ja sabem que tenia aquest punt ficcionador meravellós i fabulador, no ho podrem arribar a saber mai, però jo aquesta història me la crec perfectament.
Seria molt possible, no? L'altre dia que en parlàvem de propòsit del documental,
sí.
I quadraria també amb el personatge. No ens acabaria amb Pasolini, però tenim encara algun llibre més. Jo tinc moltes ganes de parlar d'un nom singularíssim, que no té gaire a veure, a mi em fa l'efecte al seu món, però que en tot cas ens fa saltar en el temps, un escriptor que es diu Stefano Benni.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me.
Som-hi, Adriano Celentano en la seva època més ecoflàutica, eh? Il ragazzo della via Gluck, on defensava efectivament aquesta cançó folky que contraposa camp i ciutat, que és aquest horror de ciment que estan fent aquí, estan destrossant els camps i tal. Alguna cosa d'això, d'aquest esperit celentanès que hi ha en aquest saltatemps, no? Un Stefano Benni. Jo he de dir una traducció immensa en Naturcal i Salvador Company, també a Leonard Montaner Editor, en aquesta mateixa col·lecció Artificium. Un autor que vaig descobrir, en tinc un gran record, amb Margarita Dolce Vita,
sí.
Que és un personatge entranyable, oh. Abraçabilíssim, no?
Sí, m'encanta.
És meravellós. Quin món, quin univers tan particular, no? Hem d'explicar així sumàriament, per qui no el conegui, som als anys 50 en una vila, en un poble qualunque, hi ha aquesta trobada entre el Llobató, com li diu a Lupeto?
En Llobet.
En Lupeto, en Llobet en la traducció, i Déu, un Déu però que és molt particular, un Déu escatològic, amb un gos, que en un moment li ofereix un objecte meravellós, el Reviullotge, no? L'Orobilotjo,
sí.
Que permet avançar endavant en el temps. No?
Exacte.
I això que en mans d'un altre escriptor podria ser una fantasia sense ficcional i sense gaire més interès, amb tot el respecte, però que en tot cas no n'és més enllà, aquí en canvi hi ha una història meravellosa que té molt de denúncia, que té molt de crítica, que hi ha per descomptat la crítica social, política, tot l'ideari comunista, que parlàvem ara també hi és, hi ha el 68 com un moment també important, en fi, les transformacions camp-ciutat, no?
Sí.
Per tant, crítica també d'aquest capitalisme salvatge i encarnat amb aquest personatge saltatempo, que té saltatemps al títol, que té aquesta capacitat fantabulosa de tirar endavant el temps, no? Per tant, Jaume, una altra troballa per part de Benni, que jo crec que Stefano Benni, qui no el conegui, és un món molt interessant
molt. De fet, per mi Pasolini i Benni són dos dels meus escriptors preferits. Per ja rematar amb Pasolini, una primícia a Ciutat Maratda, una novetat que no sap ningú més, i és que a la primavera l'any que ve publicaré un llibre meu en aquesta col·lecció que tenim na Maria Montaner i jo, que si ho de viatge, que seguirà Les cendres de Pasolini.
Com es diu?
Les cendres de Pasolini. Jugant amb el títol d'en Pasolini i Les cendres de Gramsci, no? Per tant, es tocar dos autors que a mi m'afecta molt, perquè jo vaig llegint Stefano Benni per primera vegada a l'editorial Moll, a principis dels 2000, quan varen publicar tres títols, que són El bar sota la mà, Margarita Dolce Vita i Elianto. De fet, ja sabeu que jo faig moltes ressenyes i molts articles, les dues primeres ressenyes que vaig fer van ser Pels joves i les vídues d'en Carles Rabassa, un llibre que me va fascinar en el seu moment, i Elianto, d'en Stefano Beni, i a partir d'aquí vaig començar. És un autor molt estimat i per mi sempre ha estat incomprensible com és que no l'hem tingut més en català, per sí. Tot això que dius, perquè té una llarga quantitat de novel·les que qui vulgui entendre què és això, jo faig sempre un resum, dic, és com una pel·lícula Ghibli. Sí, és com si Hayao Miyazaki fos italià i en lloc de fer pel·lícules t'escrivís llibres. Aquest punt de fantasia, de màgia, d'il·lusió, de meravellament del món, de tendresa, humor, surrealisme, criatures alegres, éssers extraordinaris i grans aventures. Però tot amb una delícia que escarrufa i que emociona i que colpeix. I clar, és així...
Ja.
No sé, ho poden sí. Dir d'altres maneres, però no ho poden dir millor.
Sort que ha citat el cinema i Miyazaki, que aquesta tardor també torna al desembre, crec que és, no? Amb una pel·lícula nova que sí. Es va presentar a Sitges. Vaja, i a Canes, diria, i a altres llocs. No, dic que sort que surt del cinema i no la televisió, perquè també a Salt de Temps hi ha una crítica sí. Molt important sí. Contra un invent que, vaja, que bàsicament el que fa és un dels invents més estupiditzants a la modernitat, com és la televisió, no?
Exacte. La crítica que fa la televisió és demolidora.
I molt necessària, jo diria. Per tant, sí. Hi ha tot aquest univers que tu has escrit molt bé, que jo fujo de dir-ne realisme màgic, perquè és una expressió que ja no vol dir gaire res després de tants anys i de tanta etiqueta aplicada així gratuïtament, però que em sembla una bona comparació a l'univers miyazakià. No? I d'aquí...
Sí. De fet, jo, cansat del terme realisme màgic, fa temps que dic magicisme realista. Perquè, clar, vull dir, li dóna la volta. No és que dintre la realitat entri la fantasia. És que dintre de la fantasia van entrant les merdes de la realitat. Per això aquesta crítica de la tele. És el procés invers. I per això és una escriptura tan interessant. Aquí tenim aquesta odissea de viatges en el temps. I com que n'Anna Torcal i en Salvador Company fa molts anys que tenien el projecte de fer aquest salt de temps, quan na Maria i jo vàrem dir un dia a Planning Editorial van dir quins desitjos demanaríem, no? I jo vaig dir, mira, a mi me faria molta il·lusió que en Benny, amb aquesta constel·lació italiana que avui celebram en aquesta ciutat marada, formés part de la col·lecció. Sabent el perill que comporta el fet que és un autor que ha tingut tan mala sort editorial a casa nostra.
I absurdament, perquè Blacky Books crec que el tenen recuperat i editat.
Exacte, li varen treure a Margarita Dolcevita.
Està publicat a Blacky, sí.
I clar, i a més, editorial ja s'havia atrevit amb un dels seus poemaris d'en Benny, perquè a més de narrador, articulista, contista, rapsoda, guionista, director de cine, també és poeta, amb na Lucia Pietrelli, en Pau Badell i jo li varen traduir Blues en 16, a la col·lecció La Fosca. Per tant, ja formava part de l'editorial. Però, evidentment, sabíem que n'Anna Torcal i en Salvador Company havien de fer aquesta traducció, que és deliciosa i que la comences a llegir i és que no la pots deixar per totes aquestes emocions que te fa sentir i per aquesta recuperació de la literatura com una cosa que encara te fa sentir unes sensacions fortíssimes, relacionades amb l'infantesa, però també amb un remeravellament del món. I per això jo crec que és un autor que se l'ha de llegir per recuperar aquesta fascinació per la vida.
Veus? Adolf, avui te'n vas amb veure's.
Sí. Jo crec que hi deu haver molts oients que deuen pensar el mateix que jo, no? I és que ens passem la vida llegint, però no hem llegit res.
Això mateix.
No? Vull dir, no, potser és una sort, en part. Deixa'm demanar-te, Jaume, per què és o què serà Les cendres de Pasolini.
Mira, és un assaig fragmentat a sa manera dels documentals fragmentats d'en Pasolini, perquè ell tenia els seus apunts sobre un film de l'Índia, apunts sobre una aristia d'africana, i que són, en teoria, projectes fallits, perquè no els va poder arribar a realitzar en les condicions que ell volia, però els resultats a mi me fascinen. Per tant, jo vaig dir, m'agradaria traslladar aquest mateix esperit d'un assaig en marxa, perquè fa molts anys que llegeix en Pasolini, però... que no, com que no te l'acabes mai i com que Pasolini és i continuarà sent durant molt de temps un misteri, mostrar una part d'aquest fragment, no? I per tant vull fer uns apunts sobre la creació d'un assaig al voltant de Pasolini. I per tant faig com els exercicis d'estil d'en Que no, o com la xocolata desfeta d'en Joan Lluís Lluís, un tant col·laborador del programa que amb xocolata desfeta me va meravellar, i dir diferents maneres, diferents modalitats textuals d'enfrontar-se a una amb s'obra de Pasolini. I comença amb aquest plagi del títol, perquè com diu en Manel Oller, plagia millor, sa cultura, es plagi no és agafar, traslladar un cendres, sinó que és fer que es foc pervisqui amb aquest caliu. I per tant tot això és el que vull parlar. I a més amb un volum d'aquests petits de biaix com a Xirp d'en Badal, amb es Baig, en Gemí o en Susana Rafart, però amb condensació. I per això jo crec que pot ser un llibre interessant.
Llavors, a la cendra surten grans creacions.
Exacte.
Com l'Au Fènix. Déu-n'hi-do la constel·lació, com ara dèiem, de veus italianes d'ara, d'abans, de, vaja, alguns casos com Sergio Azzeni, malauradament no hi són, però ens ha deixat obres tan, tan interessants com Passaven per la Terra Lleugers i que ens ha fet saltar d'època de, també de regió, perquè també com a país no te l'acabes mai, Itàlia. De fet, avui acabarem també al nord. Per tant, Jaume Sepons a l'ordre, de veritat, un plaer, com sempre, gràcies per, no només per la col·lecció, sinó per, en fi, per totes les teves lectures, la passió pasoliniana, per descomptat, contagiable, i que compartida també amb l'Olf Beltran. Per tant, com deia, hem començat avui a Sardenya i acabarem una mica més al nord. Fins la propera.
Moltes gràcies. Ha estat un honor venir a aquesta ciutat marat de compartir passions amb altres.
Que bé, un honor també per nosaltres. Olf, que vagi molt bé. Començàvem a Sardenya i acabarem a Trieste.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso, Trieste. Mare, cielo senza fondo, ombelico del mio mondo, Trieste. Una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale. Canzoni antiche d'osteria, di vino, donne, nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di marina, Trieste in cartolina. E i tuoi vecchi in riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegre e boreale, Trieste imperiale. Favorita del sultano e dell'imperatore, Trieste, l'amore. Come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata. Tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera. Speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita. Romana repubblicana, vendicare la sottana, se devi essere italiana. E dell'imperatore, Trieste l'amore, speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita.